Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'hora Mora d'Ebre.
Febrer, un dilluns al mes, a aquesta hora ja saps que el dediquem doncs, a cuidar-nos, a cuidar la nostra intel·ligència emocional, i ho fem amb la companyia de la psicòloga Rosa Barceló, amb una nova entrega d'aquestes receptes per al benestar. Molt bon dia, Rosa, benvinguda una setmana més, un mes més, podríem dir, a la ràdio.
Sí, sí, de mes en mes s'anirà passant el temps.
La cita, no? Sí. La cita que tenim aquí a la ràdio els dilluns. Rosa, avui de què ens vens a parlar, les receptes per al benestar?
Dins de la intel·ligència emocional l'aplicarem al món de les relacions de parella i en concret ho titulem mites en les relacions de parella.
Tienes todos los espacios inundados de tu ausencia, inundados de silencio.
I Manà, amb el verdadero amor, perdona, ens acompanya com a sintonia al programa d'avui. A més, un tema molt adient aquesta setmana, Rosa, perquè és Sant Valentí, no?
Sí, també. No ho he fet expressament, però...
Ens ha caigut bé, podríem
sí,
dir,
caigut
no?
Bé, sí.
Què ens has d'explicar d'aquests mites de les relacions de parella?
A veure, parafrasejant o copiant un senyor que és... va ser un dels deu psicòlegs més influents de l'època. Estic parlant d'un llibret del 1985, que el guardo com una relíquia, que em va costar trobar-lo, d'un tal Arnold Lazarus. Ell va treure un llibre que es deia Mitos Maritales. Vale? Nosaltres ja hem canviat lo de maritales per parella, perquè la parella ha canviat molt. No?
Moltíssim.
Ara hi ha molts tipus, per bé, no? Tothom se pot expressar, diferents tipus de parella. Per tant, nosaltres diríem mites de parella. Y él parlava el subtítol de 2 docenas de creencias erróneas que pueden arruinar un matrimonio o empeorar a uno y a malo. Jo d'estos 24 mites he actualitzat una mica els 10 que jo encara veig que són vigents i que ho notem en lo que és quan treballem el tema de lo que és teràpia en parella, no? Per tant, parlarem dels 10 mites de parella vigents en l'actualitat, que molts encara són d'aquests, Vull dir, el que passa actualitzats els diferents tipus de parella que hi ha. Avui en dia hi ha parelles de homes, de dones, que porten fills al matrimoni d'una altra relació.
Sí, Déu-n'hi-do,
Els diferents tipus de parella, però la base dels problemes...
És la mateixa, no?
De les creences errònies, mites això, creences errònies que dificulten la relació de parella.
Moltes consultes en aquest àmbit?
Déu-n'hi-do. És a dir, és un tema bastant recurrent. I a vegades venen en parella i a vegades venen quan la parella ja s'ha trencat, que és afrontar un divorci o una separació.
També, important.
Una separació.
Anem a conèixer aquests 10 mites que ens ha preparat la Rosa sobre les relacions de parella.
El primer, amb l'amor romàntic n'hi ha prou. Això és una creença errònia, És a dir, el que dic no és veritat, ja ho discutirem. Una bona relació ben donada no cal conrear-la. Bueno. Clar que una bona relació comença amb l'enamorament, però aquest dura el que dura. És a dir, moltes vegades... ja havíem parlat amb el Walter Rizzo, no?
Sí,
que una relació
sí.
de parella implica l'eros, que és la passió, el desig, allò que veus t'agrada, no? Implica la filia, que és la complicitat, passar-nos-ho bé, en una mirada sabem ja el que volem, no? L'amistat. I implica l'agape, que és allò que vols, allò que t'estimes, ho cuides, ho protegeixes, ho nutreixes. Aquestes tres coses formen part de lo que és un vincle sa. I quan estem parlant de l'amor romàntic estem parlant una mica més de tot el que és la passió, l'eros, no? Però aquest dura el que dura, A les pel·lícules aquestes romàntiques s'acaba la pel·lícula quan comença la relació, amb la qual veuríem com acaben
Sempre quan fan la segona part han trencat, Rosa, si te'n dones compte.
Veuríem com acaben després de començar la relació. Per tant, a la vida, i a més no sempre estem mudats i de festa, no? Després ens trobem per la nit
amb el pijama, no?
Amb problemes, amb dificultats, amb moments de tristesa, i evidentment amb l'amor no n'hi ha prou, és la base, si no hi ha amor no hi ha res, no? Però hem de ser molt conscients de que les relacions de parella s'han de conrear, com les d'amistat, com les altres tipus, s'han de treballar, i que aquest esforç, aquesta dedicació que li donem per la satisfacció de la relació, si no és certament recíproca per part dels dos, no el 50%, després ne parlarem, llavors no val la pena mantenir una relació que no ens surt emocionalment a compte, no? El Jorge Bucay deia que, i això ho deia en el Camino del Encuentro que vam treballar,
sí.
Cada encuentro con el otro me nutre, me ayuda, me enseña. No es la maldad, la inadecuación ni la incompetencia del prójimo lo que hace que una relación fracase. El fracaso es una expresión que usamos para decir que el vínculo ha dejado de ser nutritivo para alguno de los dos, ¿vale? No es que sigui dolent l'altre, es que es otro, com diria aquella. Es otro.
El otro.
Es otro, ¿vale? Per tant, s'ha de conrear, no n'hi ha prou amb l'amor, amb l'amor romàntic.
Com en tot, eh?
Com en tot. Segon mite. Les parelles ho hem de fer tot juntes.
Ui.
Un altre error.
Molt gran.
Molt gran, eh? Recordeu que parlàvem allò de també de que imagineu-se els anells olímpics, dos, vale? I tenim un anell que té una intersecció amb l'altre anell, Dos, n'agafem els dos de baix, la intersecció, que l'espai de la intersecció ha de ser igual o més que els espais que queden a cada costat, o els Audi, recordeu lo dels Audi?
Sí.
Val? Pues és jo el meu espai, tu el teu espai, i després un espai en comú perquè som parella. Si aquest espai no, a intersecció no n'hi ha, cadascú fa la seva vida, no són parella. Però si un invaeix l'espai de l'altre, llavors això també ens posa factura, perquè un se sent agobiat i l'altre probablement ha renunciat. I les renúncies sempre són un problema. Val? Si un renuncia a algo que és important, ens passarà factura tota la vida, perquè cada vegada que t'enfadis amb mi, o cada vegada que no facis el que vols, o cada vegada que tenim algun conflicte, me retrauràs la renúncia aquella tan important que vaig fer. Per tant, tu el teu espai, jo el meu espai, i un espai en
compartit.
Comú, tu te'n vas a caçar, jo me'n vaig a passejar, i després dinant mos explicarem les experiències. Dinant junts mos explicarem les experiències. Tu te'n vas a la muntanya, i jo a la platja, i després mos retrobem i mos expliquem les experiències.
Això costa molt d'entendre, però encara en la societat actual.
Però és que així mos va. Així mos va.
És veritat.
Com deia l'Eric Fromm, ser dos sense deixar de ser un.
Molt bé.
Tercer mite, la competència estimula la relació. Què va? La destrueix. Avui competim per tot. Han passat d'una relació que no era bona, no? De parella, no? Que abans un manava i l'altre obeïa, no? Anys atràs, no?
Sí.
Un pensava i l'altre pues, feia el que li deien, que no era bona, no? Amb una relació que tots dos pensem, que tots dos opinem, que tots dos tenim interessos, que tots dos tenim gustos, que participem en les decisions, ¿vale? Però el problema és que no sabem negociar, no sabem pactar. Per què? Perquè han passat d'un model que no ho feia en un model que ara tenim la sort que podem tots participar de prendre les decisions, però no sabem. Llavors competim per tot. I és agotador. Competir per tot és agotador. Sí, perquè el que fem és, si jo estic més cansada que tu, si jo treballo més que tu, si jo ahorro més que tu, si jo netejo més que tu, això pot acabar amb l'amor, però ja. No?
Sí.
Per tant, la competència no estimula una relació. El que estimula la relació és que sapiguem cooperar i resoldre els temes de la manera més adequada possible. 4. Si ens estimem de debò, coneixem les necessitats i sentiments de l'altre sense que calgui expressar-los. Això és molt típic. Com puc saber jo el que t'agrada, el que t'interessa, el que penses, el que desitges, si no m'ho dius, per molt parella que siguem?
No, la connexió mental no és real.
Encara no.
No és possible encara.
A més, si volem que la nostra parella faci alguna cosa, li hem de dir. I si li diem i ho fa, ja val. Això també és molt típic. Oh, és que li haig de dir. Clar, Clar, perquè per ell no surt, o per ella no surt, dis-li, i si te ho fa, ja val. És que si li dic, no té gràcia, sí
que té
gràcia. És que
t'ho he dit tot, eh?
Sí que té gràcia, perquè... Sí, bon, riem, però
no. No, clar, no és de riure.
Sí que té gràcia si li diu i te ho fa, perquè sempre pot no fer-ho, eh?
Mm-hmm.
Si jo necessito algo, desitja algo, sempre l'altra persona, si m'ho fa...
És lliure, no?, de fer el que vulgui.
És perquè m'ho pot fer, després ja decideixo si aquesta relació és nutrícia o no, com deia el Bucall, o no, o què estic fent aquí. Però sí que val. Si necessito algo, ho hem de parlar, no mos ho poden endevinar. I si mos ho fan, quan ho necessitem, s'ha d'agrair, perquè sempre poden no fer-ho. I al revés, eh? I al revés. Per tant, res d'endevinar pensaments perquè no ho fem.
El cinquè?
Sí. Diu, és la nostra obligació fer feliç a la parella. Error greu. Jo sóc responsable de la meva felicitat i la meva parella de la seva. Eh? A veure, podem participar, me poden fer la vida fàcil o me la poden fer més difícil, però la responsabilitat de jo ser feliç és meva, perquè aquesta, la nostra felicitat, com hem dit moltes vegades, depèn de molts altres factors.
Mm-hmm.
Vale? Esperar que els altres me facin feliços és un error. La felicitat és meva. Després, evidentment, jo si estimo una persona, aquesta filia, aquesta agape, divertir-me, passar-m'ho bé, cuidar-lo, bueno, això em pot fer més feliç, si tinc una persona a la vora,
sí,
evidentment, és un factor que em va bé, no? Però la felicitat és meva. Conec moltes persones que els homes o les dones les cuiden molt i no són feliços.
Mm-hmm.
No són feliços. Sí, sí. Una infidelitat... Ojo, aquest... aquest podríem parlar molt de temps, però fem-ho breu. Una infidelitat destrueix la parella. A veure, amb les
No és veritat, això?
No, té per què, no té per què. Les infidelitats tenen molt a veure, de vegades, en curiositat, en manca d'afectivitat, en ganes de demostrar-nos que encara som atractius o desitjables, no? O a vegades, a veure, surt, un no s'enamora de qui vol, de qui vol, no? A més, pot ser que hi hagin problemes en la parella, però si una relació s'acaba... No és per la infidelitat, és perquè hi havia problemes en la parella.
Mm-hmm.
Vale? La infidelitat a vegades és més conseqüència dels problemes de parella. Si s'acaba, s'acaba per els problemes, no per la infidelitat. Però si una infidelitat, evidentment, afecta la confiança mútua quan passa una cosa així, no? Però si les parelles són conscients de que en un o l'altre els ha pogut arribar a portar això com a conseqüència de que alguna cosa dintre de la nostra relació no ha anat bé, però que ho podem canviar, que ho podem arreglar, que ho podem millorar, podem sortir reforçats d'una situació així, si es treballa. Si es treballa el problema que ens hagi pogut derivar cap a un buscar allò que no teníem a la nostra parella. Per tant, no té per què destruir una parella, si s'arreglen les coses pot millorar la relació de parella. Vale? Altra cosa és que sigui infidelitats continuades o ja sigui un sistema de vida d'un dels dos, no? Això és un altre tema.
Això també s'ha de parlar, a veure què vols fer.
Claro, però que allò de dir, si em passés a mi, no, bé, s'ha de valorar moltes coses, vale? No té per què ser. Pot ser un punt d'inflexió cap a millorar la nostra relació de parella. Què ens ha passat i què podem fer, no? Set, diuen, la meva parella puc descarregar-me emocionalment. Això també... Contem això, no? Perquè a vegades les nostres frustracions diàries les volco a la meva parella perquè penso que, bueno, que és una... totes les meves queixes, tots els meus mals rotllos... Sí que, evidentment, hi ha un recolzament per la parella quan jo estic malament. L'agape aquest que dèiem, no? Però el que no puc fer, i he vist moltes vegades, és que abusem de la paciència i la bona fe de l'altra persona. Faig bona cara a tothom i quan arribo a casa, mal rotllo el de casa. Això pot acabar amb l'amor més pur. Per què? Perquè tenir sempre un vincle basat en les queixes, en els problemes, en els mals rotllos, i a mi, el de casa, no? I el de fora de casa.
No
fer-ho pot acabar. Compte amb això. Evidentment, jo puc parlar, desahogar-me, que m'escolti la meva parella, però
no sempre,
ser...
no?
Pot acabar, eh? Compte amb això. 8. Puc transformar a la meva parella en algú millor.
Ui, aquesta és molt típica, Rosa?
Sí, de dir, és que ja no anava bé al principi i ens vam posar junts perquè vam pensar que així canviaria.
O el típic, l'he arreglat molt.
Sí, no arreglem res, aquí,
no?
Aquí desarreglem. A veure, qui hem de canviar som nosaltres. Tots tenim coses bones o no tan bones, i jugar a trobar culpables, exigir determinats canvis, això no ajuda, no reforça la relació. El que diem de les renúncies, al contrari, que ens passen factura. si surt més a compte és brindar cadascú de les dues persones què podem fer per millorar la nostra relació i fer-ho.
Que podem sumar, no?
Clar, no esperar que la... Si hem de canviar a l'altra persona, és que no estimem a la persona amb les seves coses bones i coses no tan bones. Mm-hmm. El que volem és un ideal que, evidentment, ni l'altra persona ni jo ho som. O acceptem amb les coses bones o no tan bones, o deixem-ho estar, perquè que t'haguin... no seguim la màxima aquella que deia, ser dos sense deixar de ser un, no? Mm-hmm. En el sentit de que he de deixar de ser jo, però estar amb tu és un prou molt car. Si trenquem en la nostra identitat, tard o d'ara això també mos petarà d'alguna manera, perquè no ser un no és la millor manera d'estar i de funcionar, en tots els nivells, per mi i per la parella. No? Per tant, és millor pensar què puc fer jo per millorar la relació. Clar que si allò que ens separa, els valors són molt importants, és molt difícil. Mm. Vale? A mi em pot separar algo de la meva parella, però bueno, és tolerable, no trenca els meus valors importants, però si allò que ens separa trenca els meus valors, malament. No s'arregla. Nou, aquesta també és potent. Diu, la gelosia és un indicador d'amor autèntic.
Ui, mare.
La gelosia és un indicador de desconfiança, d'inseguretat i por a perdre allò que tenim. Si la nostra parella és gelosa, mai farem prou per aconseguir que no pateixi. Per tant, aquí, qui ha de superar la seva por és la parella. Mm-hmm. És a dir, no, és que jo ja miro de per a compte, soc molt clara, molt transparent, no sé què... No, facis el que facis, si el gelós és l'altre, no trobarà res bé, sempre trobarà problemes. Per tant, aquí, qui ha de treballar és el gelós, no l'altre. Mm-hmm. Mm? Això és molt important. Per tant, la gelosia, allò que dius, és que si no és gelós no m'estima, no. No.
Sí, que això també ho hem vist molt, en cinema i llibres.
Si és gelós és un problema molt greu perquè sense haver cap problema pot acabar. Clar, perquè una persona que és fidel a la relació i no et creuen, com li demostres que estàs amb ella o amb ell perquè vols estar-hi i perquè no hi ha ningú més? Com li demostres si no et creuen? Una de les pitjors coses, no per ella, amb el que sigui la vida, és que no et creguin.
I al final desgasta, no? Cansa i s'acaba per aquí, també.
Aquí està. I l'última, 10. Els conflictes arruïnen les relacions. No són els conflictes el que arruïnen les relacions. El que arruïna les relacions és no saber resoldre adequadament aquests conflictes. I això ho hem dit, no? És a dir... clar, no tenim un model. Hem passat d'un model de parella que un creia i l'altre un demanava i l'altre obeia a un model que tots dos podem participar en la resolució de conflictes.
Afortunadament.
Però no, sí, afortunadament, però no en sabem.
Ja.
Perquè no tenim aquest model. No? Quins són els conflictes de tota la vida? La gestió dels diners, el repartiment de les tasques, les famílies polítiques. I podríem dir més, però
perquè
aquestos...
Quan
hi ha fills, l'educació dels fills,
sí,
la diferent
molt
manera
també,
d'educació als fills. Són els típics conflictes que no sabem resoldre i que pot acabar en aquest amor romàntic, en aquesta passió, amb aquest eros, des del principi. I per últim, he de dir, aquesta reciprocitat que a vegades demanem, no pot ser un 50%. S'ha d'apropar, no? Però... s'ha d'apropar, no?, la sensació de que jo dono i rebo amb la parella, perquè si es descompensa molt no mereix la pena, ja no és nutrícia, que deia el Bocai, no? Però sí que, en una mica de sentit comú, tindre aquesta sensació, és a dir, a veure, no hem de repartir-nos les tasques al 50%, perquè si a tu t'agrada més cuinar, doncs tu cuines, i si a mi m'agrada anar a comprar, doncs jo me'n vaig a comprar, i si no ens agrada planxar, doncs ho subcontractem.
Exacte, molt bona idea.
És a dir, trobem aquest punt amb el qual patim el menys possible, no? Amb aquest patim en el sentit de que no ens generi conflictes, perquè no són els conflictes, sinó la no saber gestionar-los de la manera adequada és el que sí que trenca, i és actual, sí que trenca una relació, bueno, tot l'amor romàntic que vulguis posar-hi.
Solucions hi són, s'han de voler buscar, no?
Estos jo crec que són els 10 més actuals. N'hi ha més, eh? Penseu que aquest senyor l'any 1980 ja en va trobar 24. Jo penso que amb la societat actual potser encara n'hi ha més. Però aquests són els que m'han semblat més correctes. Per tant, treballem per la relació, si val la pena, i tinguem en compte totes aquestes coses, perquè canviant les creences podem canviar moltes coses.
Apliqueu-vos el cuento, aquests 10 mites que ens explicava avui la Rosa, jo crec que pot ser un molt bon regal de Sant Valentí per aquesta setmana. No?
Quasi que millor que els bombonets.
Jo crec que sí, que senta millor.
Sí.
Rosa Barcelona, moltíssimes gràcies i fins al mes vinent.
Fins a propera.
Pasan días, pasan años y mi vida se revienta como pompas de jabón. ¿Cómo pude verte yo herido, engañarte y ofendido? Alma gemela, no te olvido, aunque me arranque el corazón.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.